Treu-te la son de les orelles escoltant El Matí a Ràdio Sabadell.
Arrenca avui a Sabadell amb un nou grup de P3 i 4 de secundària, però aquest procediment també arriba ja en polèmica per la supressió d'una línia de P3 a l'escola La Trama, que complica que els 29 germans que volen accedir al centre ho puguin fer sense superar la ràtio de 25 alumnes. Però no només al centre hi ha demandes pel que fa a l'educació. Ahir mateix una desena de famílies de Canllong van irrompre el ple per demanar la construcció de l'escola Virolet i l'Institut Arraona Canllong. En parlem de tot plegat amb el tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, regidor, tinent d'alcalde, si li sembla, comencem per aquest últim aspecte. Entén les demandes de les famílies de l'escola Virolet i de l'Institut Arraona Canllong i que vinguin al ple a expressar-les?
I tant, i tant. Aquestes famílies porten anys en un barri en la qual doncs, les infraestructures educatives doncs, no acaben d'arribar. Per tant, és normalíssim que perdin la paciència. En aquest sentit, la reivindicació és de la Generalitat, que és la que fa les escoles i els instituts, però tenen tot el dret d'interpel·lar-nos els seus representants, que som nosaltres, doncs, perquè actuem, cosa que fem, però que... Evidentment que és lícit doncs, que es mobilitzi. No és lícit, és necessari, fins i tot perquè encara falten alguns compromisos per complir i és important doncs, que es noti que la pressió de la ciutat, tant des de la gent del barri com en aquest cas els representants polítics, la visualitzem.
Clar, de fet, ens acompanyaven aquí a l'estudi, si no m'erro, fa un mes i escàs, la gent doncs, de l'Institut Arraona Canllong i la gent doncs, de l'Escola Virolet, i ens parlaven que, per exemple, la data límit perquè es compleixin terminis pel que fa a la construcció de l'Institut és el mes d'abril quan hi ha d'haver aquest acord de govern. De fet, aquest acord de govern, a dia d'avui, no en sabem res, per tant, si passem el mes d'abril, ja anem tard.
Ja anem tard de fa temps, perquè ja fa anys que la situació no és la que hauria de ser. El calendari el que ha passat en els darrers anys, també per situar en el seu conjunt, fa 4 anys no hi havia res, només hi havia la reivindicació. Fa 3 anys, sí que 2 anys i mig, vam aconseguir la llum verda de la Generalitat per dir sí, els farem, amb una inversió de 11 milions, els dos equipaments. Vam entendre que no es podia prioritzar primer un i després l'altre i que s'havien de fer simultanis, la qual cosa va obligar a uns moviments urbanístics en els quals l'escola Virolet i l'escola... han d'estar de costat perquè si no era possible la construcció simultània. Nosaltres ja hem fet la concessió d'aquests terrenys, hem fet les modificacions pressupostàries. A l'escola Virolet ja està licitada la redacció del projecte i s'està redactant, per tant aquesta està més ben encarada, però falten dues coses encara, la licitació de les obres del Virolet i l'acord de govern en el qual hi hagi la redacció del projecte de l'institut i les obres de l'institut. Això està... ens asseguren en el pla econòmic financer de la Conselleria d'Educació i sembla ser que és així, i aquest pla ha d'arribar al govern perquè tingui el vistiplau final. Per tant, ens falta aquest pas. Ens diuen des de la Generalitat, i va venir aquí el Jesús Vinyes, que estem molt a prop, que està molt a prop i que falta molt poc, però certament sí que a la tardor se'ns va dir que seria el gener, i el gener no ha sigut, i no ha sigut el febrer, i no ha sigut el març. L'Ajuntament també va fer una nota doncs, queixosos d'aquest incompliment i les famílies doncs, estan negres doncs, amb tota la raó del món.
I de fet, les famílies plantejaven que encara que es creguin aquesta data de tenir l'institut tot a punt el 2022, hi havia tot un debat de com es podia garantir fins al 2022 l'escolarització. Fins i tot recordo que ens parlaven que des del departament se'ls havia plantejat utilitzar els barracons a les tardes per fer batxillerat de tardes en aquest centre, no?
L'institut i l'escola es faran. El més preocupant és el mentrestant. Aquest mentrestant es presenta especialment complex en el cas de l'institut, en el qual doncs, hi haurà molts alumnes i poden ser doncs, uns 3 anys en els quals doncs, hi hagi una alta densitat d'alumnes amb un pati molt petit i aquí sí que hi ha un element que ens preocupa en el qual li hem demanat als responsables de la Generalitat que presentin aquest maig un pla de transició de com farà això, no? Un cop hi hagi l'acord de govern, què passarà cada curs, en quants nombres d'alumnes, com els farem cabre, quines canvis s'han de fer doncs, per garantir l'escolaritat aquest mentrestant.
Anem a les preinscripcions. D'acord? Em dèiem que hi haurà un nou grup de P3, i això ho desgranem segons les dades que ens van donar de serveis territorials quan ens acompanyaven a l'estudi la setmana passada. Això vol dir que l'escola Cellers i Pla guanya un grup, que l'escola Sant Julià en guanya un altre, però perdem un de la trama. Són així les dades que tenen des de l'Ajuntament?
No ben bé.
No ben bé, doncs...
Mira, a tall d'exemple...
Anem a fer esmenes.
Clar, no, és un matís. El 2016 van néixer a Sabadell 2.163 nens. Bueno, a Sabadell o fora de Sabadell, però que estan ara censats a Sabadell en 2.000. Són els mateixos nens que fa un any. Hi ha 5, només 5 nens, a diferència. En aquest sentit, és una bona notícia que la ciutat creix amb dos grups. Sabadell hi ha els mateixos nens i creix dos grups de P3. Per tant, això és una bona notícia.
Dos grups o un?
Dos, el de Sant Julià, el de Ceres i Pla.
Però la trama en perd un?
No, la trama no el perd, perquè la trama és un centre d'una línia i mitja. Hi ha un any que té dues línies i un any que en té una. I és alternat, és per capacitat. I aquest any li toca una. Per tant, no és una pèrdua, és una pèrdua prevista. És per capacitat, és una escola d'una línia i mitja. Per tant, no és que la té sempre i la perd, sinó que un any té dos, un any en té una. Per tema de capacitat, l'escola no té més capacitat. Per tant, en general ve el P3 perquè tenim els mateixos nens i tenim més grups. Per tant, tot sembla indicar doncs, que no ha d'haver-hi dificultats, excepció una que sí que s'ha detectat a la trama per un gran nombre de germans.
I ara anem, perquè tinc moltes preguntes sobre aquesta qüestió, ja l'aviso.
I aquest és un problema que s'ha presentat, però que per la resta, doncs, en conjunt, doncs, pinta que la ràtio inclús pot baixar. I també valorar molt positivament doncs, que en aquests 4 anys no hem perdut cap línia a la ciutat de P3 i ha disminuït la població, amb la qual cosa estem molt contents, perquè la ràtio en conjunt de la ciutat fa 4 anys era de 24 nens per classe i ara és de 22,6. Per tant, és una bona notícia doncs, baixar la densitat dels nens per classe, especialment als entorns socials més desafavorits, en el qual hi ha algunes escoles que de sortida ja tenen 22 nens i alguns instituts que en tenen 27, que és el gran objectiu educatiu. Un dels grans objectius a nivell educatiu de la ciutat és que la baixada demogràfica que ve, que sembla que sé que havia de ser més alta, però al final és més moderada, però que vindrà, acabi repercutint amb disminució de nens pel classe, no amb la disminució del nombre d'escoles.
Anem a la trama, perquè el cas de la trama, regidor, costa d'entendre. És a dir, no costa d'entendre perquè es pot veure doncs, que a les escoles hi ha germans, no? I llavors aquests tenen, diguéssim, prioritat.
Sí.
Ens deia, és una prioritat, no és un dret, ens deien des de serveis territorials.
Correcte.
Quan ens acompanyaven aquí a l'estudi. Però clar, si l'escola és d'una línia i mitja, com ens deia ara, el problema que ens hem trobat aquest any es pot anar trobant cíclicament? És a dir, de cop i volta ens plantem en un any en què hi ha 29 alumnes que tenen tots el mateix dret d'entrar a l'escola?
Sí, és una cosa excepcional que pot passar i que ha passat aquest any. Nosaltres vam ser coneixedors d'això, és a dir, l'escola té 25 places i només amb els germans són 29. Nosaltres vam ser coneixedors d'això al gener, ja li vam dir al representant de la Generalitat de que dividir família, dividir germans doncs no era viable, i han estat receptius i van fer-ho després les famílies quan ho van saber. Tot sembla indicar, pel que sabem de la Generalitat, que si realment totes aquestes famílies es preinscriuen totes a P3 i són més de 25, es produirà un augment de ràtio que permetrà que vagin junts. A la vegada ens vam demanar que si hi havia un augment de ràtio havia d'haver-hi un augment de mestres per atendre correctament aquests nens, i hem entès que aquesta sol·licitud ha sigut ben rebuda i han estat receptius. Per tant, sembla indicar que aquest tema està encarat. Tot i així, ens va dir la Generalitat que fins que els nens no estiguin inscrits i ho vegin amb la llista no podran prendre les mesures que siguin pertinents, però entenc que hi ha una voluntat de que cap família marxi del centre del seu germà, i si cal posar algun reforç als mestres si la classe finalment és més nombrosa del que hauria de ser.
Un reforç que les famílies es demanaven que es garantís que es mantindria tot el cicle.
És lògic, sí, si acaben sent 29 anys sempre, aquesta mestra o mitja mestra que entri ha d'acompanyar doncs, aquest grup en la seva escolarització, si estan per sobre de la ràtio, sí.
Per tant, és un problema que ens podem anar trobant any rere any? O tenen la sensació que si no ha passat fins ara és un cas circumstancial? Un any de molta afluència de germans.
No coneixem les voluntats de nombres de fills que volen tenir els pares de la trama. És un fet excepcional, però que es pot repetir i que en aquest cas doncs, s'ha de garantir la sortida.
Va, anem a la secundària. Segons xifres que ens han fet arribar des de Serveis Territorials, Sabadell guanya 4 grups, dos dels quals es creen de nous al nou Institut Sabadell Sud, a l'Institut Arraona, al Joan Oliver, a l'Agustí Serra i a l'Ies Vallès, mentre que el Ribot i Serra i el Ferran Casablanques en perden un. Són les xifres que tenen des d'Educació?
Sí, correcte.
Aquest any encara és un any de molta pressió pel que fa a la secundària?
Sí, 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 encara queden un parell d'anys o tres amb bastants nens a quart, cinquè, sisè, amb el qual el primer d'ESO el tenim apretadet.
Uh-huh.
Tot i així, l'augment de grups, doncs, aquestes quatre línies noves, permetran doncs, preveiem que es doni la sortida necessària als nens que acaben sisè de primària.
Aquesta, diguéssim, destensió, per dir-ho d'alguna manera, la es produeix en gran part pel nou institut, no entenc?
Sens dubte. Nosaltres, l'any passat ja es va patir molt, sobretot amb els nens de la zona sud, i vam demanar l'acceleració de la construcció d'un centre educatiu a la part sud de la ciutat, tal com estableix el pla d'èxit, i com que els números eren tan flagrants, doncs la Generalitat doncs, ha fet els passos per engegar-ho i sí, contents d'haver aconseguit un nou centre educatiu a la ciutat.
Clar, se'ns parlava des d'Educació, des de Serveis Territorials, de 4 anys per tenir aquest centre disponible, diguéssim, en infraestructura, però clar, veient el que hem vist a Can Llong, ens costa de creure tot plegat. No sé si també des de l'Ajuntament s'ho miren amb recel.
Home, estarem a sobre de que no es pugui repetir. De fet, aquí nosaltres hem sigut molt facilitadors de buscar un solar que està al costat d'una escola en el qual no és en el que es farà l'institut, la qual cosa no conviuran mòduls i obres. Per tant, més fàcil no hem pogut posar l'operació. Hem entregat ja els terrenys, el terreny de on van l'escola on comença el setembre, doncs és un terreny que està adequat, té unes petites adequacions al mur, vull dir que nosaltres hem fet tota la nostra part, però sens dubte doncs caldrà estar atents a que es compleixin tots els calendaris. Però si tot funciona com està previst, doncs la part modular doncs té una temporalitat que coincidirà amb el final amb el principi d'aquest institut que anirà a les antigues cotxeres de la TUS allà a la carretera de Barcelona.
Pel que fa a la ràtio de secundària, en quines
també
xifres?
És molt important, perdó, aquesta peça al sud de la ciutat. Uh-huh. El sud de la ciutat ara, si entenem el sud de l'avinguda doncs, cap a la Creu, Termes, Campamor, Espronceda, ara només hi ha dos instituts públics, que és el de les Termes i el del Ribot i Serra. En aquest sentit hi ha famílies que no han trobat a vegades places públiques i han optat per anar a la concertada, entenent que era un dret que no estava garantit. Ara n'hi hauran tres. I nosaltres treballem que aquests tres, un d'ells, tingui especialment pes la formació professional. Per tant, escolarment, al sud, a nivell de secundària, ens imaginem dos instituts, tres instituts, dels quals ofereixen tots ESO i batxillerat, i un, a més, té més pes amb la formació professional. Si tot això doncs rutlla, quan estigui acabat tindrem bastant endreçada la zona sud de la ciutat i sobretot amb més presència d'oferta pública.
Ara li torno a preguntar per la ràdio, però ara que em parlava dels cicles formatius, quan teníem el senyor Vinyes aquí a l'estudi, parlàvem de si hi havia la possibilitat d'especialitzar alguns centres, no pràcticament, però pràcticament, exclusivament en formació professional. Apuntàvem Ribot i Serra, com bé més o menys intueixo que sí. Es referia ara. Apuntàvem també Institut Castellarnau, fins i tot Escola sí. Industrial i Agustí Serra.
Correcte.
L'Ajuntament està per aquesta línia?
Aquesta és la línia de l'Ajuntament del Pla d'Èxit. Uh-huh. I Sabadell, el Pla d'Èxit, diu que Sabadell necessita 3 centres integrals. Ja en tenim un, que és el de Castellarnau, que és excel·lent. En temes de salut, en temes de mecànica, i necessitem un de referència al nord i un al sud. El que tenen millors condicions per fer-ho al nord és l'Agustí Serra i al sud és el Ribot i Serra. Uh-huh. Agustí Serra i Ribot, sí.
Llavors això implicaria que serien centres exclusivament de formació professional?
Nosaltres entenem que s'ha de fer una transició perquè aquests centres vagin creixent exclusivament només en formació professional. Però això és de mal dir perquè, com que la matrícula, la població escolar no és una foto fixa sempre, hem de veure les necessitats d'escolarització que pugui haver-hi o si hi ha capacitat de fer ampliacions. Però nosaltres entenem que és molt important que hi hagin el màxim de famílies concentrades de formació professional. De fet, és una tendència que es fa a altres comunitats autònomes i que la Generalitat també veu que no pot ser que els cicles formatius estiguin dispersos, sinó que demanen una concentració tant per la relació amb el món de l'empresa o el sector industrial o econòmic en el qual tenen relació, o també per la formació i optimització dels docents especialistes en aquell àmbit. Per tant, cal anar a la concentració. I Sabadell, per dimensió, entenem que necessita un centre al nord, un a la banda central, que és el de Castellarnau, tot i que el compartim la gran part amb Terrassa, però és Sabadell, i un al sud, a prop de la Renfe Sud, que també està ben comunicat, que és el Ribot.
Per tant, l'escola industrial no entraria?
L'escola industrial té oferta d'FP especialitzada en temes de fusteria, per exemple, hem de continuar, no vol dir que els altres no en tinguin, sinó que els de creixement, o a Can Rull hi ha un centre que treballa molt bé el tema informàtica, que és l'IES Sabadell, però els que han de créixer han de fer-ho de forma integral. Entenem que estratègicament, per proximitat a les estacions de Renfe Nord i Catalans del Nord i Sud, són el Ribot i l'Agustí Serra.
Pel que fa a la ràtio de secundària, que li preguntava abans, com es queda aquesta ràtio de secundària aquest any?
Està més apretada, està més apretada. Ara no tinc les dades de exactes, com tinc la de primària d'evolució, però aquí sí que no m'he estat capaç, s'ha mantingut, no hi ha hagut una disminució. Sí, en alguns centres sí, en els centres de major complexitat, doncs hi ha uns 5 centres que en lloc de tenir 30 nens de sortida en tenen 27, per tant, els de més contextos més desfavorables, aquest sí que hi ha hagut una disminució, però el pes demogràfic que hi ha d'alumnes no permet ara una major disminució que seria convenient. Mm-hmm. En cap, 30 nens es pot ser assumible, el que no és el que ja complica és quan hi ha ampliacions de ràtio, doncs perquè durant el curs arriben nens nous i llavors aquests 30 acaba sent 32 o en alguns casos 33. Això sí que és una càrrega, doncs, pels professors i una pèrdua de qualitat pels alumnes.
Li pregunto perquè Comissions Obreres denunciava fa poc una sobreràtio important en la meitat, deia, de les aules d'infantil i de secundària de Sabadell, però un altre aspecte que també denunciaven era el mal estat dels centres educatius de la ciutat de Sabadell.
Tenen raó, tenen raó amb la primària i secundària. L'infantil està millor perquè les intervencions que s'ha fet els últims anys han baixat la ràtio, aquells 24 que han passat a 22 és infantil, però a primària, especialment a tercer, quart, cinquè, sisè i a primer d'ESO, hi ha molts alumnes. I alguns centres, o batxillerat també, molts alumnes, més de 30 nens per classe. Per tant, sí, la Generalitat aquí té feina a fer. I una altra feina que té pendent la Generalitat i que ens preocupa especialment, a part del tema de Can Llong, no?, pel tema de la seva provisionalitat, és l'antiguitat del parc escolar. A Sabadell hi ha unes 38 escoles i d'aquestes 38, 18 tenen més de 40 anys i algunes tenen 50 anys. Llavors, l'Ajuntament fa el seu manteniment. Tanmateix, ja a aquestes alçades, quan un edifici té 44 anys o 48 anys, ja no es tracta de fer manteniment, sinó que demanen reformes molt integrals, de teulades, d'aïllaments, i aquí, doncs, la Generalitat li hem expressat la preocupació d'abordar aquesta qüestió amb un pla renove d'aquestes escoles, en les quals, doncs, ja no es tracta de canviar la bombeta o canviar una pica del lavabo, sinó que necessiten ja canvis importants perquè no perdin la qualitat que han de tenir les escoles públiques.
I què els diuen des de la Generalitat?
Bueno, en aquest sentit la Generalitat sempre està ara parlant de les dificultats pressupostàries, del pressupost prorrogat, són intencions de posar més diners d'educació i de bona voluntat, però en aquest cas és un tema que hem de treballar com a ciutat, de quantificar ben bé aquesta antiguitat, de quantificar quines són les inversions prioritàries i fer un exercici de pressió a l'administració competent de l'educació, que és la Conselleria d'Educació, doncs, perquè prengui les mesures. Però aquí tenim un repte de ciutat que als anys finals dels anys 70 i principis dels anys 80 Sabadell va venir molta gent que va tenir fills i que es van fer escoles, i algunes es van fer molt ràpid, es van fer moralita, i aquestes escoles han fet el seu servei, han donat una funció d'escolarització a molts barris de la ciutat, a més moltes d'elles estan en barris, doncs, de les afores de la ciutat, i que no podem esperar que envelleixin més perquè, bueno, no garanteixen, doncs, la qualitat que es mereix un espai educatiu tan central a la vida de les persones.
Pel que fa a l'educació i a la relació amb la Generalitat, s'ha parlat d'aquells diners que la Generalitat deu als ajuntaments per les escoles bressol, es parlava d'una sentència del Tribunal Suprem, sabem que Sabadell no anava en aquell pacte d'ajuntaments, entenc que estan esperant, no?, sentència per part del Tribunal Suprem?
Sí, ja tenia aquí les dades actualitzades, és una mica no, és bastant preocupant. Quan es van començar a fer les escoles bressols, va haver un acord general de dir, escolta, doncs, si es fan escoles bressol municipals, doncs les famílies paguen un terç del cost, un terç ho paga la Generalitat i un terç ho paga l'Ajuntament, no?, amb aquest 33. Ara, arran de les retallades que va començar a l'època d'Artur Mas, doncs això s'ha aprimat moltíssim i en aquests moments l'Ajuntament està, les famílies estan fent el seu terç, en aquest cas un 34%, que durant aquests 4 anys no hem pujat les escoles bressol perquè entenem que no hem de sobrecarregar les famílies, però sí que, clar, llavors ho ha assumit l'Ajuntament. L'Ajuntament està pagant ara el 44% del cost de les escoles bressol i la Generalitat un 21%. Per tant, aquí hi ha un 13% que li toca a la Generalitat que estem assumint perquè no ho carreguin les famílies. Perquè es facin els oients la idea, les escoles bressol a Sabadell tenen un cost d'uns 4.100.000 euros. D'aquests 4 milions, doncs l'Ajuntament està posant 1.800.000. I aquí doncs hi ha un tema preocupant que des de les administracions locals hem de... Bueno, ja ho hem fet, vam fer una denúncia dels endarreriments, no? Em sembla que eren 2 o 4 milions d'euros, 4 milions d'euros, perquè això ja fa anys i es van acumulant aquests diners, i judicialment ho treballarem, i políticament també, doncs, perquè cadascú toqui el que pagui, però vaja, estem fent un esforç pressupostari molt, molt important. I el mateix passa amb les escoles de música municipals. En aquest sentit, bueno, els municipis ens sentim una mica sols a assumir algunes competències educatives, perquè la capacitat fiscal i econòmica dels municipis no és la de la Generalitat, no? És molt menor. Però vaja, nosaltres hem augmentat molt aquest pressupost i hem aguantat el tirón, però la Generalitat hauria de fer un pressupost en el qual l'educació fos prioritària i que els ajuntaments no assumissin les responsabilitats que a ells els hi pertoca.
Deixi'm per acabar que li pregunti molt ràpidament, perquè sí que era un tema que teníem a la redacció pendent de traslladar-li quan poguéssim parlar amb vostè. S'ha retirat el nom de la plaça Alcalde Marcet. Ha de passar el mateix amb l'escola?
L'escola, pel seu compte, el Consell Escolar ja va iniciar fa uns mesos el procés de canvi de nom, i la sol·licitud de canvi de nom ja està a la Generalitat. El Consell Escolar Municipal també el va aprovar i és un procés que ja s'ha iniciat. Properament doncs ja hi haurà el nom.
Com es dirà?
Tarlatana. Tarlatana és un teixit que han triat les mestres en un procés participatiu que van fer amb la comunitat educativa, i han triat doncs una referència tèxtil pel nom de la seva escola.
I per acabar, el nou institut com es dirà?
El nou institut també n'hem de parlar, es diu temporalment l'Institut del Sud, però necessita un nom. Jo, al nostre parer, seria interessant que hi hagués el primer nom de dona en un institut de Sabadell, però és un tema que hem d'acabar de parlar amb la comunitat educativa i amb la Generalitat.
Moltes gràcies, Joan Berlanga, tinent d'alcalde i regidor d'Educació, per haver-nos acompanyat. Encara tindríem més coses per preguntar-li, però ens han passat 22 minuts molt ràpid. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, bon dia.
Bon dia.
Al matí, amb Mireia Sanz.